Temps de cega, de Magí Balcells i Balcells.
Capítol 5. República oligàrquica. Un mes i mig després. 26 de maig de 1638. Sereníssima República de Gènova. La capital de la República oligàrquica genovesa, perla financera d'Occident, es trobava assentada de forma meticulosament ordenada a la falda dels Alps Marítims, just enfront del Mediterrani. Nascuda com un municipi amb govern propi del Regnum Italicum, hereu de l'imperi carolingi, la ciutat es va constituir en república independent el 1096 i va fer front als musulmans per mar amb un èxit tal que es va convertir en una de les senyores indiscutibles del Mediterrani Occidental durant segles. Malgrat la seva constant competència comercial amb Venècia i Barcelona, les ancestrals famílies genoveses que s'havien repartit el poder des del naixement de la República Marítima havien amassat unes fortunes tan grans en el transcurs dels temps que els va permetre la creació del primer i més important banc del planeta, moment a partir del qual tots els monarques d'Europa van començar a festejar els genovesos per guanyar-se la seva amistat. Erigit majestuosament a les portes del port genovès, el Banc de San Giorgio s'alçava orgullós com la institució financera més rellevant de l'orbe, atraient cap a ella a persones riques de totes les nacions i acumulant, per consegüent, un capital tan exageradament rellevant com per poder determinar el rumb de la història i comprar el destí de la humanitat. Dins el gran edifici, en una petita sala annexa al despatx de l'home més important del banc, el cardenal Agustí d'Espínola, un home prim i llargarut, esperava assegut en una cadira mentre contemplava un gran quadre que penjava en la paret del davant. Tot i que es tractava d'una reproducció d'una obra de Velázquez, aquella pintura lluïa molt millor que l'original, penjada en les penombres del Salón d'Espejos del Real Alcázar de Madrid. Amb unes dimensions de 3 metres per 3 metres i mig, la pintura mostrava al fons els camps fumejants de Brabant després d'una batalla. I en primer pla, un grup de soldats a dreta i esquerra amb llurs generals just al centre. Destacaven les lluïdes vestidures i les altes i nombroses piques dels soldats de la dreta, identificats per la bandera dels terços hispànics de Flandes, en contraposició amb els maldestres vestits i arcaiques armes de guerra dels de l'esquerra, els rebels holandesos. Al centre, Justí de Nassau feia entrega de les claus de la ciutat de Breda en actitud d'agenollar-se, mentre el general victoriós, Ambrosio d'Espínola, li posava la mà dreta magnànimament a l'espatlla mentre sostenia la vara de comandament a l'altra mà. «Pobre pare», va pensar el cardenal Espínola, contemplant el general victoriós. Aquella pintura immortalitzava la fita més important del pare del cardenal, la rendició de Breda en mans de les tropes hispàniques en el marc de la Guerra de Flandes, una guerra que enfrontava la monarquia hispànica contra les províncies unides dels Països Baixos des de feia 70 anys. La guerra havia nascut per motius religiosos, a causa de l'arrelament del protestantisme en els Països Baixos, els sobirans legítims dels quals eren els Habsburg hispànics, defensors a ultrança del catolicisme, motiu pel qual, amb el temps, havia esdevingut una guerra per la independència dels holandesos. Després d'anys de guerra, la presa de Breda havia estat una victòria catòlica molt celebrada i, per tant, el general que ho havia fet possible havia passat a la història. El cardenal Espínola era el fill d'aquest general victoriós, ambdós pertanyents a la poderosa casa d'Espínola, qui conjuntament amb els Grimaldi, els Dòria i els Fieschi controlaven la sereníssima República de Gènova i, per tant, el Banc de Sant Giorgio. De sobte, es van obrir les portes i un oficial va fer entrar el cardenal dins d'una formosa sala. Allà dins l'esperava un dels cònsols del banc, ni més ni menys que Alessandro d'Espínola, el seu tiet i líder del clan familiar. «Agustí», va dir Alessandro, «com ha anat per Roma?» «Bé, un altre tediós consistori del col·legi cardenalici, com sempre». «I el papa Urbà? T'ha preguntat alguna cosa del diamant?» va preguntar Alessandro, impacient, un cop havien tancat les portes. «Sí, tiet, i ha estat molt insistent», va respondre Agustí. «Està enfadat, molt enfadat. Hem de trobar aquest maleït diamant, sigui com sigui», va dir Alessandro, mirant a l'infinit tot preocupat. «Hauràs de tornar a Madrid per esbrinar-ho». «Un altre cop», va dir Agustí. «Ets el nostre millor candidat», li va dir Alessandro. «Vas ser menino de Margarida d'Àustria, ni més ni menys que la mare del rei. Et vas educar a Salamanca i Alcalà. Has crescut a Castella. Has sigut bisbe de Tortosa i arcabisbe de Granada i de Santiago de Compostela. Coneixes a molta gent. Aprofita-ho. A més, després dels molts favors que hem fet al rei, hem aconseguit que et nomeni conseller d'Estat. Com? Soc membre del Consell d'Estat? Va preguntar Agustí, sorprès. Sí, senyor. Aquesta posició et permetrà conèixer més gent i t'obrirà les portes a informació de molta utilitat, va dir Alessandro. Has de trobar el diamant, costi el que costi. I si vols un consell, desconfia del privat del rei. Em costa molt de creure que fos un simple robatori. Alguna cosa em diu que el comte duc d'Olivares hi té alguna cosa a veure. Olivares? Voleu dir? Va dir Agustí amb incredulitat. El diamant ens havia de ser entregat com a garantia per la concessió d'un préstec i Olivares no vol més crèdits nostres. És l'home més llest de la cort. Així podrà forçar la seva anhelada política de la Unió d'Armes. A més, Olivares sap que els banquers som el principal problema de la monarquia hispànica. Problema? Va dir Agustí sorprès. Jo diria que més que un problema som la solució, no? No, a aquestes altures ja no, va sentenciar el vell Alessandro. És qüestió de temps que la monarquia hispànica deixi de ser l'economia més gran del planeta i la potència hegemònica a Europa i passi a ser una regió pobra i residual. I quan això passi, els bancs esdevindrem el problema més gran de la monarquia. Com dieu? Va dir Agustí, sobresaltat. Les Espanyes, una regió pobra i residual. L'imperi on mai es pon el sol no ha sabut invertir els seus cabals i ara es troba incapaç de sustentar-se a causa de la seva gegantina dimensió, va contestar Alessandro. Però no és possible, va dir Agustí. La plata provinent de les Índies s'ha reduït a la meitat des de fa una dècada i no passarà gaire temps fins que els Àustries siguin incapaços de retornar-nos els préstecs, va aclarir Alessandro. Però si els Habsburg tenen més plata que ningú, va dir el cardenal. Fa més de 100 anys que una quantitat ingent de plata flueix de forma continuada a Castella. Sí, i fa més de 100 anys que els Habsburg es gasten la plata abans que arribi a Sevilla. Durant 122 anys, la monarquia hispànica ha viscut en un estat permanent de guerra, i la guerra és caríssima. Els Habsburg, creient-se hereus d'un destí messiànic ineludible en la defensa del catolicisme, han hagut de fer front al protestantisme arreu d'Europa. Per fer-ho, fa més d'un segle que van incrementar la pressió fiscal sobre el seu regne més pròsper, Castella. Però ni així va ser suficient. És cert que Castella comptava amb la plata de les Índies. Tanmateix, aquesta arribava a Sevilla un cop l'any i la necessitat de liquiditat per pagar els terços a temps va obligar ja el primer Àustria hispànic, Carles V, a acudir als préstecs dels banquers alemanys, els Fugger. Els Fugger? Va preguntar Agustí. Els Fugger eren una família burgesa alemanya que va comprar tots els prínceps electors del Sacre Imperi perquè escollissin a Carles com a emperador. Aconseguida la corona imperial, Carles va confiar en ells per obtenir més diners de forma ràpida, ja que les despeses de guerra no feien més que augmentar. Les contínues guerres en França, Anglaterra, els turcs, la pirateria barbaresca, els comuners, les germanies, per no parlar de les guerres alemanyes contra els protestants. Va ser gràcies als préstecs que l'emperador va poder fer front a tots els conflictes, però a canvi, els Fugger, conscients del risc que comportava finançar una monarquia amb un deute creixent, van convenir que cobrarien amb càrrec a la remesa anual d'or i plata procedent d'Amèrica que arribés a Sevilla. És a dir, que l'or i la plata naixia a les Índies, moria a Castella i s'enterrava a les butxaques dels Fugger. Era molt poca la plata que Castella podia retenir. Tot va funcionar més o menys bé, fins que la corona va ser incapaç de retornar els crèdits. Al final del seu regnat, els ingressos anuals de Carles V eren d'1,5 milions de ducats, mentre que els crèdits que l'emperador havia demanat ascendien fins a 39 milions. Quan Felip II va rebre l'herència del seu pare, tots els ingressos de la corona en la pròxima dècada es trobaven gastats. 39 milions! Va exclamar Agustí. Felip II no va tenir més opció que declarar-se en fallida, és a dir, suspendre els compromisos bancaris, amb la qual cosa es va posar fi a la sort dels Fugger. Arruïnats els Fugger, se'ns va obrir la porta als genovesos. Nosaltres ja havíem participat a finançar la corona hispànica, sobretot en temps dels reis catòlics, però en aquell moment ens vam convertir en els principals creditors. A diferència del que va passar amb els Fugger, la fortuna d'aquest banc sempre ha estat repartida entre un ampli ventall de famílies burgeses de tota Europa, comptant entre aquestes les més poderoses famílies genoveses i, per descomptat, el nostre soci majoritari, el Vaticà, la qual cosa és una poderosa garantia en cas de fallida de la monarquia. L'Església és un pou sense fons. Així doncs, Felip II va canviar els Fugger pel Banco di San Giorgio? Va preguntar el cardenal Agustí d'Espínola. No va tenir més remei, li va contestar el seu tiet Alessandro. Felip II va haver de continuar fent ús del crèdit i així tota la plata va començar a fluir a Gènova. Malgrat tot, les despeses de guerra dels Habsburg no feien més que créixer. Només entre 1598 i 1609 i exclusivament en la Guerra de Flandes es van consumir prop de 42 milions de ducats. Felip III va haver de declarar-se novament en fallida el 1607 i el seu fill, Felip IV, el 1627, no fa ni 11 anys. Per fer front a aquestes fallides, es van renegociar els deutes i la corona va oferir jures i rendes vitalícies als creditors. Va ser així com el teu pare va ser nomenat duc de Sesto, marquès dels Balbeses, gran d'Espanya, capità general de Flandes i cavaller de l'Orde de Santiago i del Toisó d'Or. No hauríem de deixar de ser creditors dels Àustries, doncs? Va preguntar el cardenal. No mentre hi fem negoci i mentre el nostre principal inversor ens ho ordeni, va sentenciar el vell. De moment, tota la plata continua arribant al nostre banc. A més, hi ha el tema del diamant. El Vaticà el vol, costi el que costi. Per què és tan important per l'Església aquest diamant? Va preguntar el cardenal. Jo no ho sé, no en tinc ni idea. Tu ets príncep de l'Església, ho hauries de saber tu millor que jo, va dir Alessandro. I no correm el mateix risc que els Fugger si els continuem finançant? Un dia podrien deixar d'atendre el pagament del deute, va dir el cardenal Agustí d'Espínola. Els deutes ja ens els hem cobrat amb escreix, va dir el vell amb un somriure. A més, per dirigir els destins de la monarquia hispànica, convé que aquesta estigui lligada als seus creditors. Qui controli els diners podrà comprar les nacions. El capital d'aquest banc el conformen les fortunes de moltes famílies burgeses, però el gruix majoritari prové de l'Església de Roma. I aquesta vol poder controlar els Àustries fins que França esdevingui la potència hegemònica. França? Va dir Agustí, alertat. Europa és un tauler d'escacs. Els regnes en són les seves peces i el Vaticà és qui les mou i qui determina quina jugada farà cadascuna. I tu ets cardenal? Va exclamar Alessandro, perplex de la ingenuïtat del seu nebot. En el seu dia, Roma havia apostat per Castella, però les circumstàncies històriques l'han forçat a haver de canviar-la per França. Canviar-la per França? Però per què? Va preguntar Agustí d'Espínola. La monarquia hispànica està fatigada i no es troba en condicions d'afrontar el futur com a potència. Ni una sola unça de plata de les Índies ha estat invertida a Castella. Tot s'ha gastat en guerres pel catolicisme i Castella no ha desplegat indústria ni comerç. Així que, dècada rere dècada, s'ha anat empobrint. A més, a mesura que les colònies americanes s'han desenvolupat, han pogut sustentar-se dels seus propis recursos, sense necessitat d'importar res des de la metròpoli, fet que ha agreujat la crisi de Castella. Les places de Sevilla i Lisboa, fins al moment els ports més importants del món, estan cedint el seu lloc a Londres i Amsterdam, ambdues sense cap vincle amb el catolicisme. França, clarament en auge i propera a holandesos i anglesos, ha de prendre el relleu a Espanya. És una pena. No em fio dels francesos, va dir Agustí. Aquest no era el pla per a Espanya, però el maleït protestantisme ho ha dificultat tot. No era el pla? I quin era el pla? Va preguntar Agustí. Tot estava preparat per forjar una unió entre els Trastàmeres i els Habsburg que dominés Europa, evangelitzés el nou món i fes una croada contra els turcs que permetés incorporar tot l'Orient a la cristiandat. Castella havia de ser la matriu de la Unió i, de fet, ho va ser. El Vaticà va aconseguir el seu propòsit, catapultant Castella a la potència hegemònica i evangelitzant el nou món, però el protestantisme va portar la divisió a Europa, fet que va impossibilitar la conquesta turca. Castella? I per què van triar Castella? Va preguntar Agustí. La llana castellana sempre ha estat molt apreciada i de gran importància pel comerç a Europa. A Castella van créixer importants ciutats llaneres, com Medina del Campo, Valladolid i Burgos, ciutats que exportaven llana a través del port de Bilbao fins a les ciutats flamenques de Bruges i Anvers, en aquell temps els ports més pròspers d'Europa. A més, la llana castellana es va veure afavorida amb la reconquesta i la incorporació de noves terres cultivables, fet que va fer créixer els ramats fins a extrems desorbitats. L'èxit definitiu de la reconquesta va comportar un augment de terres cultivables i un augment de població molt important per Castella, un fet determinant perquè Roma confies en convertir-la en la primera potència tot unint-la amb Flandes. Però, va balbucejar el cardenal, Castella produïa llana i Flandes la transformava en teixit i les dues nacions eren, sens dubte, les més riques del continent. proseguia Alessandro. Si s'aconseguia que una única dinastia regnés sobre els dos territoris, aquesta esdevindria la més poderosa del continent, i el Vaticà necessitava una monarquia molt poderosa, prou poderosa per enfrontar-se als turcs i alhora dur a cap l'empresa més gran de la història de l'Església, una empresa que la Santa Seu feia segles que preparava, la cristianització del Nou Món. Com dieu, una empresa que feia segles que preparava? Va preguntar Agustí, desconcertat. Esteu insinuant que l'Església coneixia de l'existència de les Índies abans que fossin descobertes? Hauries de fer més ús del teu dret com a cardenal a accedir a l'Arxiu Vaticà. Està clar que encara no sap res de la institució que representes, va exclamar Alessandro. Vas fer cas de la meva última carta, on et recomanava visitar la tomba d'Innocenci VIII a la Basílica de Sant Pere? Sí, tiet, la vaig visitar, va contestar Agustí. Recordes la inscripció de la tomba? Va inquirir Alessandro. Sí, Nobis Orbis, Suo Aevo Inventi Gloria. Seva és la glòria del descobriment del Nou Món. Alessandro va treure un gran llibre del calaix i el va llançar sobre la taula. Portava per títol Sommi Pontefici Romani, els sumes pontífecs de Roma. Publicat per la Cúria Romana, va dir el vell. Conté la història de tots els papes ordenats cronològicament. Vol fer el favor de buscar Innocenci VIII? Agustí va obrir l'immens llibre i el va començar a fullejar. Aquí està, va dir Agustí, després d'uns minuts buscant. Llegeix, llegeix, li va dir el seu tiet. Agustí resseguia cada línia amb el dit i quan va arribar l'última, Alessandro li va preguntar. En quina data diu que va morir? El 25 de juliol de 1492, va respondre Agustí. I com pot ser que en la tomba d'Innocenci es digui que seva és la glòria del descobriment del Nou Món, si el Nou Món es va descobrir el 12 d'octubre de 1492, 3 mesos després de la seva mort? Li va preguntar Alessandro, seguit d'una rialla. Innocenci sabia de l'existència d'Amèrica abans que es descobrís el continent? Va dir Agustí, pensant en veu alta. L'Església sempre ha tingut constància de l'existència d'Amèrica, però no ho podia fer públic fins que l'autèntica història del continent fos esborrada, li explicava Alessandro. Colom no va ser el primer europeu a trepitjar Amèrica. Els primers van ser els templers i després d'ells els dominics. Els templers i els dominics? Va preguntar Agustí. Els templers van conviure pacíficament amb els indis durant segles, fins que es va suprimir l'orde i en el seu lloc hi van anar els dominics, va dir Alessandro. Això no té cap tipus de sentit, va dir Agustí. Tu que has estat educat a Castella, respon-me. Com va ser rebut Colom per part dels indis? Com si fos un déu, va respondre el cardenal. Recordes que hi havia brodat a les veles de la Pinta la Niña i la Santa Maria? Li va preguntar Alessandro. Sobre les veles blanques hi havia una creu paté vermella, va contestar el cardenal. Recordes quin era el blasó dels templers? Per això van rebre Colom de forma pacífica? Creien que era un templer? Això no té sentit, va dir el cardenal perplex. Si has llegit bé la biografia d'Innocenci VIII, podràs contestar-me. Qui va conferir el títol de catòlics a Isabel i Ferran? Li va preguntar Alessandro. Innocenci, va respondre Agustí al moment. I tu que has crescut i has estat educat a Castella, qui va finançar Cristòfor Colom? Castella, va respondre Agustí. I com a genovès de la casa Espínola, deu saber qui invertia en Castella en aquell temps, oi? Va preguntar Alessandro, somrient. Nosaltres, els genovesos. D'on era Cristòfor Colom? Genovès. I Innocenci? També genovès. La majoria del capital del nostre banc d'on prové? Del Vaticà. Entens fins a quin punt arriba el poder de l'Església? Li va dir Alessandro. Per concloure, quin és el lema del Banc de Sant Giorgio? Gratia, gratia, emparit. Un favor engendra un altre favor. Un favor engendra un altre favor, va dir Alessandro. Aquest lema és el que ens ha portat fins aquí. Sembla mentida que la teva edat encara no sàpigues com funciona la nostra família. Finalment, saps què tenien en comú Cristòfor Colom i Innocenci? Els dos eren genovesos, no? Va contestar Agustí. Sí, això ja m'ho has dit, però tenien més coses en comú, va dir Alessandro. Vol fer el favor d'anar fins a aquella prestatgeria i portar un llibre que es titula Alipandro Caprioli? Agustí es va alçar. Va anar fins a la prestatgeria i va agafar el llibre. Caprioli era un gravador italià que va dedicar tota la seva vida a dibuixar les personalitats de l'època, explicava el vell Alessandro. Busca els gravats d'Innocenci VIII i Cristòfor Colom i digue'm què et suggereixen. Agustí va buscar els gravats tot fullejant el gran llibre. Va trobar Innocenci i el va observar durant uns instants. Després va buscar Cristòfor Colom i, absolutament sorprès, va tornar a Innocenci i després novament a Colom. No pot ser, va exclamar Agustí. Són clavats. Com un fill al seu pare, va sentenciar Alessandro. Impossible. Gratia, gratia, amparit. Un favor engendra un altre favor, va sentenciar Alessandro. Recorda que eren genovesos i actuaven com a tals.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.